Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual, ho hem sabut fa pocs minuts, a una noia per part d'un grup de joves a Barcelona. Hi ha 6 detinguts.
Tal com ha avançat el periòdico i ha confirmat RAC1, la víctima ha presentat una denúncia avui. L'agressió s'hauria produït la matinada de dijous a divendres a la platja de la Barceloneta. La policia ha detingut, com deia, 6 persones relacionades amb els fets. La noia va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb una intoxicació etílica i a partir d'aquest punt també es va començar a investigar la possible agressió.
Laura Borràs denuncia que el cas de presumpta corrupció que investiga el TSJ contra ella és simplement acarnissament.
Més de 400 persones han donat suport a la presidenta del Parlament en un acte a l'Ateneu Barcelonès en què Borràs ha tornat a defensar la seva innocència.
Un moment en què hi vol haver tant d'acarnissament fent veure determinades coses que algú es pugui recordar d'una feina feta amb tota la honestedat, amb tota l'entrega, amb tota la dedicació i sobretot amb tota l'estima i el convenciment per la llengua, per la literatura i per la cultura del nostre país.
Borràs confia que quan el Tribunal Superior de Justícia decideix obrir judici oral tingui el suport de la mesa del Parlament.
I el PSC i Esquerra defensen l'acord per fomentar el diàleg entre l'Estat i la Generalitat.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha tret pit del pacte al que van arribar amb la consellera Laura Vilagrà, però reconeix que el procés no serà fàcil. Això sí, considera que el diàleg és imprescindible per rebaixar la tensió amb Catalunya. Des d'Esquerra, Roger Torrent també defensa el pacte, diu que garantirà una negociació amb l'Estat espanyol, però insisteix que l'amnistia ha d'estar sobre la taula.
I a aquesta hora tenim en marxa la 8a etapa del Tour de França.
De mitja muntanya, amb 4 cotes, 2 de tercera categoria i 2 de quartes, queden 111 quilòmetres pel final de l'etapa, avui en territori suís, a l'Estadi Olímpic de Lausanne, segon dia amb mallot groc per Tadej Pogačar, que li treu ja mig minut a la general al danès Vingegaard. Ara mateix, 3 ciclistes escapats a 2 minuts i mig del grup gran en l'ascens al primer d'aquests 4 ports.
En tennis, a partir de les 3 i 5, d'aquí 3 minuts, hi ha la final femenina de Wimbledon.
Entre Ons Jabeur i Elena Rybakina, i també a 4:45 la cursa a l'esprint al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Max Verstappen, arrenca primer als entrenaments lliures d'aquest matí. El més ràpid ha estat Carlos Sainz, seguit del seu company de Ferrari, Charles Leclerc.
Ousmane Dembélé a prop de renovar amb el Barça.
Les diferències entre el club i el jugador són cada cop menys i tot i que encara queden detalls per acordar, l'opció més probable és que el francès continuï al Camp Nou amb una rebaixa del 40% del sou i un contracte de 2 temporades.
I en bàsquet, el Barça ha adquirit els drets esportius de Nikola Kalinic.
Després de l'acord amb el València, que conservava el dret de tempteig, ara el club blaugrana ja tenia lliure per incorporar l'alè serbi el dia que el Baxi Manresa ha renovat el director esportiu Xavi Pujol fins al 2025.
I acabem amb el temps perquè Martí Oliveres encara farà més calor els pròxims dies.
Sí, una temperatura que ha de continuar pujant la setmana que ve, per tant ja demà més calor que no pas avui, dilluns més que diumenge, dimarts més que dilluns i així successivament. De cara a finals de setmana sembla que podríem tenir aquest pic d'aquest nou episodi de calor que pot ser extrem en alguns moments del dia, a l'interior, sobretot cap a Ponent, Pla de Lleida, Catalunya Central, també en alguns moments cap a les comarques gironines, Terres de l'Ebre, caldrà seguir-ho, es poden superar ja de cara a mitjans de setmana segurament els 40 graus, a més arran de mar a la costa amb molta sensació de xafogó i nits de mal dormir. I tot plegat, sense canvis importants pel que fa a l'estat del cel, es manté el sol com a gran protagonista, tot i que puguin aparèixer alguns núvols sense més conseqüències.
Les 3 i 3, tanquem el recomitzi que hem fet la redacció d'Esports i d'Informatius amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins informatius.
També el tu diràs a partir de les 11 amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC 1. La competència segons Jep Cabestany.
Bueno, la competència és un programa de ràdio on donen veu a algú com jo, no? Un home blanc, no nacionalista i amb idees d'extrem centre.
De 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I era hora que se'ns doni veu a les minories.
RAC 1. Tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, viatge bé. Amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. El primer que farem avui és donar-vos les gràcies en majúscula als 34.000 oients que, segons les dades de la segona onada de l'EGM, ens escolteu cada dissabte. Amb aquesta bona xifra hem batut el nostre rècord d'audiència. Estem molt, molt contents amb aquesta gran família de viatgers que tenim i agraïts a tots vosaltres, evidentment. Per això, avui farem la segona part de la Volta al Món que vàrem començar la setmana passada amb els viatgers del blog elmonalamà.cat, l'Estel Mandri i en Marc Cas. Es pujarem fins a Andorra per conèixer les seves rutes del romànic, descobrirem el parc d'espectacles més premiat de la història, el Puy du Fou de Toledo, i a més tindrem un superpremi per sortejar i celebrar les nostres audiències. Preparats? Doncs marxem! La setmana passada vàrem sortir a fer la Volta al Món amb l'Estel Mandri i en Marc Casas. Si ens vareu sintonitzar, doncs sabreu que ells es van conèixer l'any 2013 viatjant i que quan portaven 4 anys de relació, doncs fan realitat el seu somni, que és fer una volta al món. Fa 7 dies ens vàrem quedar, doncs, a la meitat, podríem dir, del viatge, no sé si la meitat o una miqueta més de la meitat, però els tornem a tenir aquí perquè volem fer el viatge sencer. Estel, Marc, bona tarda, benvinguts, ben tornats.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda.
Ens vam quedar exactament a l'illa de Pasqua. Estaríem a la meitat, una mica més de la meitat, encara no.
Menys de la meitat.
Bastant menys de la meitat, de fet.
Queden unes quantes parades, no, encara?
Sí, estaríem a la primera etapa, que és Sud-amèrica, sí. I encara queden la resta de les etapes, que en total vam fer-ne cinc continents o cinc parts del món diferent.
Uh-huh. Som a la primera etapa i ara tocaria saber què va passar durant tot aquest mes que vareu viure a la Patagònia i que em consta que us vareu enamorar d'ella.
I tant,
absolutament.
I tant,
sí,
Què va passar? Què va passar? Com va ser aquest enamorament?
Bé, nosaltres vam recórrer la Patagònia durant això un mes i anaven entrant, anàvem sortint entre Xile i Argentina, ho vam fer tot per terra, de nord a sud, i la veritat és que no coneixíem gaire la zona, però ens va enamorar els paisatges, la gent, la manera de viure, tot el tema cultural. La veritat és que va ser una de les millors etapes de tot el viatge.
I a més que la vareu fer en autostop, que això també és una de les coses que crida l'atenció del viatge.
Sí, vam fer una mica de tot, eh? Vam agafar alguns autobusos, però és veritat que a la Patagònia, doncs, el transport públic escasseja una mica i tampoc no tenen uns horaris molt definits i és molt fàcil fer autostop. Aleshores, vam fer una mica. Doncs, quan teníem un bus, l'agafàvem i si no, fèiem autostop. I la veritat és que ens va ser molt fàcil i, a més, primer que la gent et para de seguida, són superamables i vam fer amics.
Carai, que bé, no? Quina bona manera de començar, eh? I això de fer autostop no era perillós en cap moment?
No, la veritat és que no, ens vam sentir... Allà estem molt acostumats també a que la gent que viatgi faci molt autostop, el tema del transport públic, perquè és molt limitat. I, de fet, nosaltres, o sigui, en una de les millors etapes, vam tenir un dels pitjors moments o un dels pitjors incidències del viatge, que va ser agafant un bus aquí a la Patagònia. Nosaltres estàvem en un bus una mica llarg, ple de gent, sí. I de cop i volta vam veure un control policial. I ens va parar la policia, i hi havia molta gent, i bueno, van començar a escorcollar el bus, sobretot el tema de les maletes, on hi havia el compartiment de les maletes. Uh-huh. Al cap d'una estona va pujar un dels agents i preguntant quina era una maleta verda, negra, i efectivament era la meva.
Ostres.
Tot el que em van fer baixar, i clar, vaig veure la meva maleta al terra, tota oberta, les camelles obertes, sense la funda de protecció que nosaltres sempre posàvem, i clar, el que primer penses és, bueno, m'han obert, m'han posat alguna cosa, i voldran una compensació econòmica a canvi, o...
Perquè bueno. Ens havien avisat que la policia feia això. Uh-huh. Ens havien avisat vària gent, sobretot argentins, ens havien dit molt que anéssim en compte els controls policials, que sempre ho gravéssim tot, que estiguéssim molt a sobre, perquè és un joc de la policia, no?, que et posen algun tipus de droga. A vegades no és ni droga, la veritat, però et diuen que te l'han trobat i llavors et demanen diners a canvi de no denunciar-te.
Estàveu previnguts, estàveu previnguts, clar.
Sí.
Fins ara bé, perquè l'Estel, jo vaig baixar a veure què passava i l'Estel va baixar darrere meu amb el mòbil i gravant, explicant una mica la situació, doncs, que ens havien fet la maleta de l'autobús, nosaltres no ho havíem vist, que ens havien obert la maleta i tot això anava gravant davant la policia. I això va fer una mica que, bueno, ens van agafar i ens van dir, bueno, ens heu d'acompanyar a un quartel que hi havia allà al costat perquè algú s'havia detectat que teníem droga dins de la motxilla. I nosaltres, evidentment, ja sabíem que no teníem res. Però, clar, ens feia por això, no? I jo crec que va ser gràcies a que comencéssim a gravar que, bueno, ens van escorcollar tota la maleta, ens van treure tot i al final ens van dir, bueno, que algú s'havia equivocat i que no passava res i que podíem continuar, no? Però va ser un moment una mica tens de, sí, de, bueno, de què passava.
I a més, tenint en compte que la importància que té la maleta en un viatge, no? Perquè portes la teva vida allà.
Sí.
Tota la teva casa.
Exactament, no? Si et roben o te la treuen, clar, el viatge se'n va en l'aire.
Sí, totalment, sí. Ens feia por per això, ens feia por per què podia passar a un ple d'agents de policia que ens diguessin, pues, això, que teníem coses o que ens havien de requisar, o, bueno, però per sort va quedar bé i, bueno, vam fer bé de començar a gravar, és una recomanació que sempre fem per evitar, pues, totes aquestes coses, no?, que poden passar a diversos llocs, eh?
Crec que també una de les coses que us va passar va ser un problema amb Apple o amb una targeta, pot ser això també?
Sí.
Ostres, sí, això va ser a l'Índia. Mare meva, doncs mira, estàvem en un hotel i estàvem marxant de l'hotel a puntet d'agafar un bus nit per arribar dels Himalaies a Nova Delhi. I de cop al mar li va donar per mirar l'app, com estava el nostre compte, no? Perquè nosaltres viatjàvem amb un compte comú pels diners del viatge i llavors cadascú tenia els seus comptes personals. I el compte del viatge ens havien deixat a zero. No teníem un duro. I era tot despeses molt petites i molt seguides d'Apple Store. Clar, imagina't amb quin cost vam agafar el bus nit sense tenir manera
ni de... De viatge, encara, sí.
Sí, no teníem un duro. I amb el diners que teníem el nostre compte personal no tiràvem, vamos, ni per acabar a l'Índia. Però res, es va solucionar molt ràpid, eh? La veritat és que vam trucar a Apple i ens ho van solucionar molt ràpid. En menys de 24 hores teníem els diners.
Aquestes anècdotes també són part del viatge, això també s'ha de compartir. I també va molt bé per les persones que vulguin viure una aventura com la vostra. Doncs ara ja sí, ja toca iniciar una segona etapa, perquè després de Sud-amèrica, cap a on aneu?
Cap a Oceania.
Doncs vam agafar un vol a Oceania, a Nova Zelanda, concretament, sí.
I què us trobeu allà?
Bueno, ja teníem moltes ganes de conèixer aquest país, a Nova Zelanda, però sobretot de la manera en què ho vam fer, que va ser amb camper. Era el nostre primer viatge o la primera ruta amb camper i vam llogar una camper per fer la ruta de nord a sud de les dues illes durant 3 setmanes. I, bueno, ens vam quedar enamorats del país.
Sí, de
Esperíem
fet...
que és el país perfecte.
Nosaltres. Això t'anava a dir, he llegit que el considereu el país perfecte. Per què?
Per tot. Mira, és un país molt segur. La gent és extremadament amable, està extremadament net, els paisatges són increïbles, tens unes muntanyes brutals, unes platges espectaculars, tens fauna, tens flora, tens ciutats grans, ho tens tot.
I a més es va lligar, que, com comentàvem a la setmana passada, nosaltres vam arribar, que era el final de l'estiu, encara feia calor, no feia fred com a l'hivern, que pot ser molt fred i és més complicat, doncs potser viatjar amb camper, i llavors, bueno, vam poder moure'ns tranquil·lament amb aquesta caravana.
Uh-huh. A més, vareu recórrer la costa est d'Austràlia i vareu anar a Fiji, a la Polinèsia.
Exacte.
Sí. És una de les illes que teníem marcades per veure, i ens va sorprendre, sobretot culturalment. No vam fer el que la gent normalment es pensa de Fiji i les Maldives, que és anar a grans hotels i resorts, sinó més aviat anar a illes més locals, viure homestays amb la gent local a petites illes, i ens va sorprendre molt a nivell cultural, doncs, com viuen, com comparteixen, que tenen el que necessiten i són contents així.
Passem a la tercera etapa. Aquesta va consistir en visitar els 11 països que té el sud-est asiàtic. En 9 mesos ho vareu fer. Allà us va cridar especialment l'atenció, la visió de l'amor que tenen els Tanatoraj. A més, l'amabilitat dels residents de Flores, o també les bones estones que vareu passar bussejant pel fons marí. M'agradaria que ens donguéssiu titulars sobre aquests 3 punts que hem comentat. Quins serien?
Titulars, vinga, doncs sobre el Stana Toraja, el titular jo seria un xoc cultural total. De fet, tenen una cultura molt relacionada amb la mort, una relació amb la mort completament oposada a nosaltres. Per ells, el funeral d'una persona és la celebració més important de la seva vida. I vam coincidir en època de funeral, perquè igual que aquí tenim l'època dels casaments,
sí,
no?
Sí.
Primavera, principis d'estiu, tothom es casa, doncs allà també tenen la seva època de funeral. I fan una gran festa. Les famílies estan estalviant durant mesos, alguns anys, per poder fer un funeral doncs, espectacular pels seus difunts.
Però això què vol dir, Estel, que s'esperen a celebrar el funeral passats mesos? Perquè clar sí. I quan es mor la persona l'enterrem, però això sí. De que hi hagi una època de funerals...
No només per l'època, sinó també pels diners, perquè tot això té un cost,
clar.
I fins que no tenen estalviats els diners poden passar mesos i no fan la celebració del funeral fins que arriba el moment indicat per l'època com per el tema econòmic.
Clar, és curiós.
I el cos el custodien dintre de casa i la persona més propera al cadàver doncs, es cuida d'anar-lo netejant, d'anar-lo canviant de roba... És una relació amb la mort molt
estrenada. És un
xoc bastant fort.
I tant, ja ho veig. Després parlàvem de l'amabilitat dels residents de Flores i d'aquest fons marí que us va impressionar tant.
Sí, Raja Ampat podríem dir que és com el paraís pels submarinistes, no, diguéssim. Nosaltres ja havíem fet, ens havíem iniciat al busseig, allà ens vam treure el segon títol, però, bueno, és un dels destins, segurament hi ha més, però és un dels més interessants, més importants del món per bussejar, a nivell de corall, d'animals. És una regió que està al costat de l'illa de Papua, a Indonèsia, i, bueno, és molt xulo a nivell de paisatges, del fons marí. La veritat és que vam passar uns dies allà molt, molt bé, molt bé.
Mm-hmm. Parlàvem fa una estona d'aquest ensurt que us vareu emportar a un autobús amb el tema de la maleta verda, també doncs, d'això que va passar amb la vostra targeta, però és que després una de les coses que pot passar en qualsevol viatge, sigui llarg o curt, és que un es posi malalt. I això li va tocar en Marc, no, Estel?
Sí, el Marc és el pupes de la parella. I, per sort, mira, de fet, els dos van tenir molta sort, perquè en un viatge de 820 dies només vam haver de fer servir la nostra assegurança de viatges per salut dues vegades.
Doncs sí,
una
sí.
Vegada va ser perquè es va fer mal al peu en un llac, però no era gran cosa. I la següent va ser aquesta, que després d'estar una setmana en un vaixell bussejant, va agafar un otitis de cavall, però és que a més ens va enganxar enmig de la selva, perquè quan estava bussejant el vaixell estava bé, i va ser desembarcar, anar directes a la selva, i el segon dia d'estar allà febrades,
a Tailàndia,
brava l'orella, era terrible.
Déu-n'hi-do. I què vareu fer, Estel? Què vareu fer?
Res, vam contactar amb l'assegurança, ens va dir quin era l'hospital més proper, que òbviament no estava a la selva, havíem d'anar a la ciutat, així que vam marxar abans d'hora de la selva, vam arribar a la ciutat i el van tractar molt bé, molt ràpid. De fet, és primordial viatjar amb una assegurança.
Sí, sí.
De fet, és una de les pors, no? La posar-se malalt, les malalties, que et robin, tenir problemes amb la gent durant el viatge. I la veritat és que nosaltres ho expliquem perquè durant aquests dos anys i pico que hem estat viatjant, pues ens ha passat això, però la veritat és que no ha sigut ni per molt tros tot el que ens imaginàvem amb les pors inicials que teníem abans de marxar. Sí. Són coses que tiren enrere inicialment, però després dius, ostres, pues no és res això, un otitis en dos anys, o un cop, o ens han robat els diners quan ens han tornat. Vull dir, al final, són pors inicials que es poden solucionar, almenys en el nostre cas.
I també la importància de portar les vacunes que es necessiten, no? Que això també m'imagino que portàveu el dia, no?
Sí. Sí.
Recordeu quantes vacunes us vareu haver de posar o què?
Mare meva, mira, jo no recordo quantes, però recordo perfectament el dia que vam sortir del Centre de Vacunes Internacional de Barcelona, els dos, amb els dos braços, ens van afusellar els braços, però ens vam posar, no sé, Marc, què? Set vacunes, de cop?
Vam estar un mes, que cada cap de setmana estàvem amb febre perquè ens posàvem els divendres per tenir un cap de setmana descansant i poder seguir treballant.
Déu-n'hi-do. Però després...
Exacte.
I després hi ha una cosa també molt maca del vostre viatge que m'ha agradat moltíssim, que és que vareu rebre la visita de les vostres famílies.
Sí.
Bueno, també.
Això està molt bé, no? On us van anar a veure?
És una supermotivació. a sud-est asiàtic. Tots van venir a sud-est asiàtic, és la manera més barata i més fàcil de moure's per allà. Va venir la meva mare amb una amiga a Bali, bueno, a Indonèsia i a Filipines, un parell de vegades, sí. I els tiets de l'Estel van venir a Laos i Cambodja, i uns amics a Tailàndia.
Uh-huh. I això ja ho teníeu previst abans de sortir?
No.
O va ser una sorpresa, o com va anar?
No ho teníem. A veure, la mare del Marc sabíem que vindria.
Uh-huh.
Ella sí que sabíem. Els meus tiets va ser més sorprenent, sobretot perquè la meva tieta és molt viatgera, però el meu tiet zero, si ens ho està escoltant, zero, així que va ser com un gran esforç per ell sortir i a més anar al continent asiàtic. I després també ens vam venir a veure uns amics. Ell sí que és bastant viatger, però ella molt poc, i també va ser una gran sorpresa. I uns altres amics, si t'has oblidat, Marc, uns amics nostres que vam conèixer quan vivíem a la Xina, també ens vam venir a veure i vam passar el Nadal amb ell.
La veritat és que és molt agradable, perquè després de tant de temps junts viatjant amb la parella, doncs una mica d'aire fresc amb noves cares, pues,
ara que dius això, Marc, m'agrada que apuntis aquest tema. Què succeeix, no?, quan un viatja en parella, no? Perquè
és un repte,
perquè a mi m'ha fet molta gràcia que l'Estel explica que es feien apostes, no?, abans de sortir de viatge, què passaria en el futur?
Mare meva, bueno, la seva família, no?
Vist des de fora, dius, ostres, aquests dos porten 4 anys junts i se'n van a viatjar durant més de 2 anys o un any o el que sigui, però clar, és que estàs viatjant 24 hores al dia junts, tot ho fas junts, vull dir, en algun moment puntual un cadascú tira pel seu compte, però bueno, t'acabes trobant al cap de poques hores. I sí que és un repte, perquè ja has de buscar, has de fer, has de visitar, i hi ha cansancis, viatjar cansa, i tots ho sabem, però bueno, sobretot el nostre viatge, el valor afegit és sobretot viatjar en parella, perquè crec que hauria sigut totalment diferent el mateix viatge si l'haguessin fet sols, amb amics o un cofó d'altra persona, i això és molt reconfortant.
Estel, quines eren les apostes que es feien abans d'iniciar el viatge entre el vostre entorn?
L'aposta era, bàsicament, quan trigaríem a, o bé, tornar cada un per la seva banda o a seguir el viatge per separat.
Ostres, la família i els amics, ja els hi val també, eh?
Sí.
Ens van dir quan ja vam tornar, per això, però...
No es van atrevir, no s'ho van.
I escolta'm, vosaltres considereu que aquest viatge us ha enfortit com a parella?
Completament, sí. Completament. Vull dir, si ja ens coneixíem bastant bé, perquè el Marc i jo ja vam començar una relació molt a tope, a la que portàvem un mes de parella, ens vam anar junts a viure a la Xina. Aleshores, sempre ha estat molt intensa.
Déu-n'hi-do,
no?
Déu-n'hi-do.
Sí. Però, clar, vulguis o no, per molt que estiguis fora o estiguis a la teva ciutat, és igual, quan tens una vida rutinària, tens la teva feina, tens els teus amics, no passes 24 hores al dia amb la teva parella, sempre és el seu moment de desfogar-te. Però, clar, quan estàs viatjant, i esteu els dos, i a més el nostre viatge va ser un viatge bastant a tope. Nosaltres no estàvem molt de temps als llocs. El màxim de temps que vam estar al mateix lloc era una setmana. Sempre estàvem
en rutes. Només dos cops.
I només dues vegades en 2 anys, exacte. I sempre estàvem a tope, a tope. I vull dir, això també, doncs, cansa. Si tens un mal dia, doncs, t'has de veure les cares igual.
Mm-hmm,
és una mica complicat, però això fa també que et coneixis, vamos, com d'altra manera no seria possible, perquè ens hem vist en totes les situacions possibles l'una a l'altra.
Clar. A més, durant aquest viatge, doncs, celebreu el primer aniversari i en aquell moment preneu una decisió. Quina és aquesta decisió?
Allargar un any més el viatge.
I quins són els arguments que us fan decidir que heu de seguir?
Bé, estàvem tan bé, tan a gust, tan còmodes viatjant. Havíem aconseguit estalviar, havíem aconseguit inclús guanyar una mica de diners, doncs, fent 4 feires i, bueno, fent càlculs econòmics. Com no teníem el temps limitat, doncs vam dir, bueno, doncs allarguem un any més, continuem la ruta i ja veurem on acabem, però anem fent fins que se'ns acabin els diners. I sí, portàvem un any i vam prendre la decisió i vam dir, doncs, el nostre viatge havia estat entre un any i mig, i vam dir, doncs, ens allarguem més de 2 anys i fins on arribem. Uh-huh. I, bueno, va ser la millor decisió de totes, perquè a la vista està que ens va anar molt i molt bé.
Uh-huh. Dius que van sortint feines, no?, durant el viatge. Quina mena d'ofertes teníeu?
Doncs nosaltres treballàvem amb les xarxes socials. Fèiem col·laboracions amb diferents empreses, amb hotels, empreses de turisme, tot, i promoció, màrqueting, campanyes, promoció dintre les nostres xarxes, creació de contingut, i això doncs, ens va permetre allargar molt el viatge.
Doncs un dels països on vareu estar i que dieu que és dels més hospitalaris que heu conegut, els dos coincidiu, és Myanmar, no? Quines experiències vareu tenir allà amb els seus habitants?
Bé, Myanmar no ho coneixíem gaire, de fet no teníem molta informació abans d'anar, és un país que s'havia obert feia poc al turisme, i això va ser la causa, entenem, de l'hospitalitat. No és un país que no està gaire massificat a nivell de turisme, ara tornen a obrir després del Covid, després de la guerra civil que han passat, i la gent allà és que és encantadora. Tenen una hospitalitat suprema a nivell d'acollir-te, d'explicar-te, et donen tot el que necessites i més. Sobretot ens va crear molt l'atenció els somriures que veiem pel carrer de la gent quan ens trobàvem. No? Uh-huh. Ens quedava molt l'atenció. Gent que no coneixíem de res, que ni tan sols parlàvem, però amb un somriure és el que més ens va cridar l'atenció, sobretot a l'inici del viatge, a la zona que estava més tocant a Tailàndia, perquè vam entrar per terra. Ostres, vam dir, hòstia, aquest país és especial, és diferent.
La innocència de la gent, també, la no? Perquè és un país que fa pocs anys, realment, que s'ha obert al turisme. Va estar completament tancat durant molts anys. Aleshores, és bastant més pur que tota la resta del sud-est asiàtic.
Mm. Doncs mira, per tenir-ho en compte, si estem decidint algun viatge que no sigui una volta al món, però sí una destinació per les properes setmanes, pels propers mesos. Després vareu estar a Sri Lanka, vareu recórrer l'illa, vareu estar un mes i què és el que us va sorprendre de l'illa?
Bueno, a Sri Lanka nosaltres la vam recórrer amb tuk-tuk, no? Va ser com el tret diferencial, o sigui, vam jugar un tuk-tuk i vam estar tot un mes donant la volta sencera a l'illa i, bueno, va ser una forma molt local, molt còmoda, perquè ens podíem moure fàcilment i, a més, molt integradora amb la societat, perquè ells, la gent d'allà, veia que nosaltres anàvem al tuk-tuk i ens acostaven, ens parlaven, els feia gràcia. Quan teníem problemes mecànics o d'una roca que se'ns va punxar, per exemple, doncs en seguida ens ajudaven. Uh-huh. Va ser una manera molt interessant d'acostar-nos a la seva societat, no? I, de fet, allà vam tenir un dels episodis més xulos del viatge. Si abans parlàvem de tema cultural, que les cerimònies dels funerals és un tret molt diferencial, molt cultural,
sí.
Per altra banda, també ho són les cerimònies dels casaments.
Uh-huh.
Llavors, allà, un dia anàvem amb tuk-tuk pel carrer, anàvem amb un trajecte, i de sobte vam escoltar música en una casa i vam dir, però què fan aquí? I vam parar el tuk-tuk. I de sobte va començar a sortir gent de la casa i ens vam dir, passeu, passeu, passeu. I era una cerimònia, era una boda, un casament. I vam dir, ostres, i ens van convidar a passar. Era pel matí, ens van convidar a esmorzar, vam passar tot el dia amb ells, algú parlava anglès i vam estar allà xerrant, ens van presentar els nuvis, després ens van convidar a dinar, bueno, volien que passéssim allà tot el dia, al final vam marxar a la tarda, perquè clar, nosaltres havíem de seguir. Però va ser molt, molt, molt xulo, no? Veure una mica com fan les bodes, les seves cerimònies típiques, religioses... Bueno.
Sí, una experiència molt immersiva.
Sí, sembla mentida, no?, això que esteu explicant, no?, que seria impossible que passés aquí, no?, que estàs al carrer i et conviden a un casament.
Sí. Exacte. Uh-huh.
I la següent parada, aquesta, amb majúscules, la subratllarem perquè vareu anar a les Illes Maldives. Això també va ser improvisat, estava previst... com va anar?
Bueno, això era una mica, doncs, ens venia bastant de pas, perquè des de l'any que anàvem a anar a l'Índia i les Maldives estaven allà, i és el paradís, com vas d'evitar el paradís? Havíem d'anar-hi. De fet, mira, molta gent les descarta pensant, no, doncs, les Maldives, resorts 5 estrelles, caríssim... Clar, sí, si vols anar aquest estil de viatge, realment és un viatge molt, molt car. Però un cop estàs allà, els vols de Sri Lanka són bastant econòmics, hi ha moltíssimes illes locals on per uns $20 la nit et pots allotjar perfectament. I és igual de bonic, t'allotgis en una illa local que t'allotgis en un superresort. L'aigua del mar és la mateixa.
Mm-hmm. Sí, sí.
De fet, va ser un destí molt semblant al que comentàvem de Fiji, no? Pues molt, molt, molt local, amb gent d'allà on ens allotjàvem, i bueno, coneixem una mica la societat, que per cert és molt islàmica, de les Maldives, en aquest cas.
Uh-huh. I després va venir el contrast perquè vareu anar a la Índia, no? Allà vareu fer una profunda immersió.
Vam estar, en total vam estar 5 setmanes, quasi un mes i mig. Vam fer una ruta, sobretot pel Rajasthan, començar per Mumbai i, bueno, seguint una mica tota la regió del desert. I sobretot allà destacaríem una de les celebracions que vam coincidir, que va ser el Holi Festival. Els primers dies que estàvem allà vam estar preguntant, ostres, on podem celebrar el Holi, perquè sabíem que coincidia per dates, i és una de les celebracions més importants, per no dir que més importants que tenen allà durant tot l'any, no? I al final, bueno, vam trobar una ciutat a Pushkar molt, molt, molt bona per celebrar, hi havia molta gent, molt ambient, i la veritat és que va ser un xoc cultural molt, molt, bastant fort, vaja.
Tu, Marpe, fins i tot crec que et vas banyar el Ganges, no?
Sí, 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 després d'allà vam anar a Varanasi, que culturalment, bueno, si ho coneixem, és un dels llocs més impactants, i vaig fer una immersió, un holidip al Ganges, just allà, a la mateixa ciutat. I, bueno, bé, la veritat és que ja va ser curiós, si més no. Uh-huh.
Després també he vist que les millors panoràmiques del viatge d'aquesta volta al món en 820 dies van ser al Nepal. A quina zona va el Nepal, exactament, o a tot el Nepal?
Bueno, nosaltres vam fer un trekking que va ser a la zona de Pokhara, on hi ha a la part oest del país, i allà estem vam fer 5 dies de trekking, però amb unes vistes
de fet, clar, jo no sóc massa amant ni de les muntanyes ni dels trekking,
sí.
Però clar, òbviament, si vas al Nepal has de fer muntanya, no? I li vaig dir al Marc, d'acord, fem un trekking, però fem un trekking curt, perquè hi ha trekking que són una bogeria en aquell país.
Sí?
I vam fer aquest trekking de 5 dies, el Punt Hill, exacte, és un trekking de 5 dies, duret, perquè hi ha molta pujada, estàs a una mica d'altitud, però la veritat és que quan arribes al mirador, quan arribes al que és el Punt Hill, que és un mirador on veus tots els 8.000, és una cosa espectacular, espectacular.
En 2 anys, pues, hi ha moments de tot, hi ha moments també per fer celebracions, l'aniversari de l'Estel, el vareu celebrar, si no m'equivoco, a Hong Kong, eh que sí?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, el segon aniversari.
El segon aniversari.
El i el segon a Hong Kong.
Home, Déu-n'hi-do, quin nivell, eh? Quin nivell.
Sí.
Total.
Després seguiu per Macau, aneu a Taiwan, a la Xina, on ens explicau que ja havíeu viscut un any els dos, i per fi aterreu al Japó, que reconeixeu que probablement també era el país que més ganes teniu de visitar. M'agradaria saber per què.
Doncs mira, el Japó teníem moltes ganes de visitar-lo. Primer perquè ens agraden molt les ciutats, val? I Tòquio, a mi també m'agrada moltíssim la moda, de fet és el que em dedico, i Japó és un lloc molt, molt top en quant a moda i en quant a mega urbe, no? I ens va flipar, també ens agrada molt menjar, som uns grans amants de la gastronomia i el menjar japonès és, per mi, després del català, és el millor que hi
ha. És on es menja millor del món, sí, Estel? Per tu?
Jo.
Sí, podríem dir que un dels millors llocs. De
sí,
fet, això que diu l'Estel del tema gastronòmic també era un dels punts forts del nostre viatge, ja que nosaltres no només el tema cultural, de conèixer gent, sinó també estàvem molt interessats en el tema gastronòmic, no? I de fet, ens vam inventar esporàdicament en el primer país que vam estar el que nosaltres anomenàvem el sopar de país. Llavors el que fèiem era, alternativament, a cada país un dels dos s'encarregava d'organitzar un sopar romàntic, de parella, en un lloc més xulo, diferent al que menjàvem cada dia al carrer i de forma més barata, i sobretot també, no només per mantenir la relació de parella, sinó també per provar plats que durant el dia a dia no provàvem al carrer. Fèiem el sopar de país, que li dèiem, i l'altre és que era molt xulo, perquè ens anàvem a restaurants i a llocs que, bueno, que estàvem molt bé i sobretot ens provàvem plats que no teníem ni idea de països, doncs, bueno, doncs això, a Japó vam anar a menjar en un ryokan, un típic menú japonès tradicional, o a cada país fèiem el sopar aquest. I ens agrada molt això, sí, sí.
Una bona iniciativa, eh? Després vareu anar fins a Mongòlia, que us va impactar moltíssim, sobretot la vida nòmada de les famílies. Es compleixen 2 anys del vostre viatge i toca comprar el vol de tornada cap a casa, cap a Londres, però com que no teníeu masses ganes, no, de tornar?
No, gens ni mica. De fet, vam comprar el bitllet de tornar a casa. Nosaltres, després de Mongòlia, anàvem a fer el Transsiberià, que es deixava a Moscou, i de Moscou agafàvem un vol a Londres. I de Londres vam comprar el vol per tornar a Barcelona. I va ser comprar-lo, i ens va envair una sensació estranya. Ens vam mirar el compte bancari, encara ens quedava una mica d'estalvis, i vam comprar el vol més barat que vam trobar de Barcelona als Estats Units.
Mm-hmm. Quina part d'Estats Units?
Nova York.
Allà vam fer l'última etapa del viatge durant 3 mesos d'Estats Units i el Carib.
Uh-huh. I allà es vau casar, no?
Sí. Allà, o sigui, la raó principal o l'excusa principal per als Estats Units és que teníem moltes ganes de fer la ruta 66.
Uh-huh.
I la vam fer durant 10 dies, vam agafar un cotxe a Chicago i vam recórrer la ruta original fins a Santa Mònica. I un cop allà vam agafar una campervan, ens havíem quedat molt amb les ganes de repetir el viatge de Nova Zelanda amb camper, i ens vam dir, vinga, ho repetim aquí als Estats Units per recórrer els parcs nacionals de, doncs, de Utah, de Califòrnia, de, bueno, tota la zona d'allà. I vam passar per Las Vegas i efectivament ens vam casar vestits d'Elvis i de Merlin, i va ser un punt final o quasi final del nostre viatge. No?
Uh-huh. Sí. I escolteu, què succeeix al Nadal del 2019 quan torneu a la realitat, quan torneu al vostre poble, al vostre dia a dia, a casa? Com és aquesta tornada, no? Hi ha una bona adaptació, una adaptació ràpida? Què succeeix?
No, la veritat és que ens va ser bastant complicat. Mira, en primer lloc, era una sensació molt estranya, no? Perquè estàvem al nostre poble, al nostre pis, perquè vam tornar a casa nostra, estàvem amb els nostres amics, amb la nostra família, però ens sentíem completament estranys. Era com teníem una sensació que per nosaltres era molt més normal o molt més comú estar recorrent món que no estar a casa nostra. I bé, no ens acabàvem encara d'adaptar, però estàvem provant, no? Ja, doncs, bueno, tornant a iniciar projectes professionals, a anar-nos adaptant, quan de cop va venir el coronavirus i ens vam quedar, com tota la resta de la humanitat, tancats a casa, i clar, i vam passar de la llibertat total al confinament total.
Increïble, increïble. I com ho vareu gestionar això? Perquè clar, d'estar en llibertat total durant 2 anys a passar-vos, doncs, els mesos que ens vam passar a l'inici de la pandèmia tancats absolutament sense poder sortir de casa, com ho vareu gestionar això?
Molt resignat, però bueno, al final, com tothom, imagino. Nosaltres sempre hem dit que el pitjor que ens ha passat en el viatge ha sigut tornar. O sigui, si haguéssim pogut, a nivell econòmic, ens haguéssim quedat més temps viatjant. Hi ha gent que descansa i torna, però nosaltres no. Nosaltres teníem ganes de seguir, almenys una temporada més, anar a l'Àfrica, que ens quedava pendent. Però, bueno, vam haver de tornar, i per la mala sort va ser just. Bueno, mala sort en aquell moment, però també bona sort, perquè no ens va agafar al mig del viatge, com a molta gent que vam conèixer, que seguien viatjant i els hi agafa la pandèmia al mig del viatge i també van tenir complicacions.
I com alimenteu ara aquesta passió per viatjar? Perquè suposo que aquesta necessitat la teniu ara constantment, no? Quan arriben els caps de setmana, les vacances... Com ho feu? Com ho feu?
Intentem fer sortidetes en el cap de setmana o quan tenim algun pont curt, i després, pues, igual que fèiem abans, pues, durant les vacances que tenim, sigui l'estiu, Setmana Santa o Nadal, pues, fer algun viatge més llarg. Tot i així, tenim les ganes encara de fer un parell de viatges llargs que tenim pensats, que bueno, segurament arribaran algun dia. No sabem quan ni com, però estic segur que igual que hem fet la volta al món arribaran.
Quins seran aquests viatges que estan
pendents? Tenim dues rutes principals. Una és la ruta de la Seda, que ens agradaria molt fer, d'Estambul a Xi'an, per terra, passant per tot l'Orient Mitjà, i bueno, coneixent tota aquesta zona d'Àsia. I l'altra, el que ens queda pendent, que és Àfrica. Àfrica no vam, sobretot l'Àfrica subsahariana, que n'hem estat, i ens agradaria conèixer aquesta zona, la gent, bueno, tot el tema de fer safaris, veure com viuen, i sí, ho tenim molt pendent i ens agradaria en un moment o altre poder-hi anar.
Estela.
Sí, així que bé, aquesta volta al món ha estat el nostre primer gran viatge, però no serà l'últim.
En vindran molts més. Estel Mandri i Marc Casas, gràcies, moltíssimes gràcies per convertir el vostre gran viatge amb els oients del Viatge B, de RAC1. Segur que heu estat font d'inspiració aquestes setmanes per a la nostra audiència. No deixeu mai de perseguir sempre els vostres somnis viatgers, perquè ja hem comprovat que es fan realitat, i tampoc d'explicar-los, perquè això també és interessant. Us seguirem de ben a prop, una abraçada gegant als dos, i fins molt aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Adéu, Estel.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Seguim el nostre recorregut per Andorra i avui ens aturem a la seva oferta cultural, en concret en el seu romànic, Andorrà. Per descobrir algunes de les seves curiositats ens acompanya aquesta tarda al Viatge B de RAC1 la senyora Ruth Casavella, que és cap de l'àrea de museus i monuments del Ministeri de Cultura del Govern andorrà. Senyora Casavella, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot m'agradaria saber què té d'especial el romànic andorrà.
Doncs el que té d'especial és que s'ha conservat i en una zona relativament petita tenim diversos testimonis, ja siguin a nivell arquitectònic, escultures i pintures d'aquest període artístic. I això fa que sigui especial i que valgui la pena doncs, visitar-lo, perquè en un dia pots descobrir tot aquest romànic andorrà.
De fet, resseguint aquests vestigis del romànic andorrà, podem fer una ruta ben bona pel seu país. Està disseminat per tot el país o està concentrat en algun punt en concret?
El pots trobar per tot Andorra, des de la Vall de Canillo, que té Sant Joan de Caselles, que és un exemple d'una església molt interessant, perquè en el seu interior es conserva una escultura feta amb estuc. L'estuc és un material similar al guix, doncs aquest estuc s'ha conservat després de 800 anys. A més, s'hi barreja una iconografia ben particular, amb un sol, una lluna, la crucifixió i dos personatges que van intervenir amb la crucifixió. Després tens, per exemple, continues en aquesta vall i baixes fins a Encamp. Encamp hi ha el conjunt històric de les Bons. És un dels exemples a nivell arquitectònic més ben conservats. A més, s'hi conserva també restes doncs, d'una torre d'una fortificació. Si continues amb aquest recorregut, arribaràs a la Vall Central, on trobes la petita església de Sant Miquel d'Angolastès. En el seu interior hi ha una reproducció pictòrica d'unes pintures romàniques, que les originals les teniu vosaltres a Barcelona, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I continuant aquesta ruta, podries baixar fins a l'Espai Columba, on tindràs la possibilitat de visitar l'església de Santa Coloma amb un videomapatge espectacular, i les pintures romàniques de l'església que es conserven doncs, en aquest equipament cultural.
Què és ben bé l'Espai Columba?
L'Espai Columba és un producte cultural molt interessant. Per què? Perquè tens aquests dos elements que et comentava. Per un costat, aquest videomapatge, aquest mapping, on es reprodueix amb tot l'esplendor aquestes pintures romàniques del segle XII, es reprodueix tota la iconografia, és a dir, es veuen tots els personatges, els colors que doncs, tenien, que lluïen al segle XII, i tot el procés de com s'ha anat degradant al llarg d'aquests doncs, segles. D'alguna manera, et transporta, és un viatge sensorial, el que devies sentir un pagès de segle XII que entrava a l'església. Aquesta experiència es complementa a l'Espai Columba, a l'interior d'aquest museu, d'aquest equipament, on es conserven les pintures originals, unes pintures, les de Santa Coloma, que van viure un periple al llarg del segle XX, perquè aquestes pintures van viatjar d'Andorra, van passar per Barcelona, París, i van patir els saqueig dut a terme pels nazis en el context de la Segona Guerra Mundial. Però si en vols saber més, què millor que anar a l'Espai Columba i que els guies et facin una visita explicant-te doncs, com aquestes pintures van passar d'Andorra a ser una de les víctimes de la Segona Guerra Mundial.
Mm-hmm. Hem fet un repàs de les esglésies romàniques més representatives d'estil romànic, però ara m'agradaria saber què hem de fer si volem visitar aquestes esglésies romàniques d'Andorra, no? Com funcionen les visites?
Doncs aquest estiu no has de fer res, només has de venir al nostre país, perquè aquestes esglésies que et comentava, Caselles, Les Bons, però també la Cortinada, l'església de Pal, Sant Cerni de Nagol, Angolastès i Santa Coloma, estan obertes des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, obertes de dimarts a dissabte, matí i tarda, i els diumenges al dematí. I no cal reservar, només cal apropar-s'hi, demanar doncs, al guia que les obre, si algú vol una visita guiada, vol alguna explicació, vol saber alguna coseta més doncs, del que hi ha, el que es conserva en aquestes esglésies. Per tant, doncs, no cal reservar, no cal fer res, només apropar-s'hi, però totes les persones que estiguin interessades, que vulguin saber més aquests temes doncs, vinculats de com es van arrencar les pintures, com s'ha fet les reproduccions o el que et comentava, com van anar fins a Berlín, doncs què millor que consultar el portal museus.ad on trobaran tota la informació d'aquestes esglésies romàniques i de tots els museus que ofereix Andorra als seus visitants.
Rut Casavella, cap de l'àrea de museus i monuments del Ministeri de Cultura del Govern andorrà, moltíssimes gràcies per la proposta i segur que vindrem a fer aquesta escapada d'un dia per visitar, doncs, totes aquestes esglésies romàniques que ens heu comentat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, us hi esperem.
Una abraçada. Anem al concurs, però abans un consell per tots vosaltres, perquè per a molts l'estiu és moment per desconnectar, i no direm que no, però també és moment per connectar amb les últimes tendències. Aquest estiu, si vols estar on i connectar amb les últimes tendències, vine a la Roca Village. Moda, creativitat, música, les millors terrasses, restaurants on es menja bé de veritat, i ara amb descomptes encara més extraordinaris de fins al 70% sobre el preu original en les marques del moment. Si vols estar on, no esperis més i vés a la Roca Viles. Estàs o no estàs? Moment d'obrir el mapa RAC1 i de posar en joc dos bitllets d'avió, anada i tornada, per volar a qualsevol de les destinacions de la companyia Vueling. I què s'ha de fer per participar? Doncs tan fàcil com seguir-nos a Twitter, a @viatgeb, fer un retuit del missatge que publicarem a xarxes, etiquetar la persona amb la que volaríeu si us toqués aquest premi de Vueling, també a Facebook, a Instagram, o enviar-nos un correu a l'adreça viatge@racu.net i sobretot respondre a aquesta pregunta. Una pregunta molt fàcil. On passareu les vacances d'aquest estiu 2022? Seguiu-nos a xarxes, responeu la nostra pregunta i la setmana vinent sabrem qui és l'afortunat o afortunada que volarà amb Vueling a qualsevol de les destinacions que la companyia ens ofereix aquest estiu. Molta sort a tothom!
Perdona un moment, Bundy.
Bundy suena como culito, güey.
Perdó?
El Bundy, baby.
Tu no hi ha vaixells elèctrics, eh? Dir, deixa d'haver quinoa,
clar, que el problema
deixa d'haver
que...
Amazon...
Quinoa és el primer que se t'ha acudit, eh?
Bueno, sí, perquè tinc molta mania.
Tots els caps de setmana de 7 a 2...
Què dius ara?
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Comunista, ballarina, showwoman, cantant.
Què? T'ha agradat?
RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Som a Toledo, a tocar de Madrid, i és que en aquesta preciosa ciutat es va inaugurar l'any passat un nou concepte de parc, el Puy du Fou, que ha arrencat la seva segona temporada sent el parc més premiat de la història. La plataforma TripAdvisor, per exemple, l'ha reconegut com un dels millors parcs del món. Per parlar d'aquesta iniciativa i conèixer una mica millor aquest parc, tenim amb nosaltres l'Erwan de la Vileón, que és el conseller delegat de Puy du Fou, Espanya. Senyor Vileón, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, quiero que me explique lo primero de todo qué tiene Puy du Fou para haber sido distinguido ya en varias ocasiones en tan solo 2 años abierto. ¿Tan original es la propuesta?
La verdad es que sí. Bueno, lo primero de todo, decirte que siento mucho, porque me encanta el catalán, es que no lo hablo, entonces voy a tener que hacerlo en castellano o en francés si quieres. Pero dame 2 años y en 2 años lo hacemos en catalán.
Te los doy. Me apunto a la fecha, ¿eh? En 2 años volvemos a hablar, ¿eh?
Ah, pues eso, es hecho. Escucha, pues sí, lo que sí es especial en Puy du Fou es que, vamos, no es un parque al uso, es un parque en el que uno va sumergiéndose, inmergiéndose en su... en espectáculos, puestas en escena, pues tremendas, y que además pues tienen que ver con la historia. No es como la historia libresca, ¿no? Es historia a través de espectáculos, de cosas, pues mola, muy sencillamente mola, mucho.
Exactamente, estamos hablando de un parque de espectáculos que nadie se piensa que son atracciones, ¿no? ¿Con cuántos espectáculos cuentan y a qué época de la historia nos van a trasladar, si vamos?
Pues mira, tenemos un gran espectáculo de noche. Este es un espectáculo de 72 minutos, que es un gran recorrido a través de la historia de Toledo, y a través de Toledo, pues de toda la península, desde pues tiempos de los reyes godos hasta mediados del siglo pasado. Y ese es un gran recorrido súper espectacular. Te estoy hablando de una grada de, bueno, pues lo primero, 6.000 butacas, pero un escenario de 5 hectáreas, 200 actores para 1.500 personajes. Es algo enorme. Y luego en el parque, que es la parte de día, digamos, pues 5 espectáculos, cada espectáculo pues con un trasfondo histórico. Uno pues sobre Lope de Vega. Lope de Vega, espadachín, autor de genio, y hemos hecho un espectáculo, de hecho se llama Pluma y Espada, un espectáculo que es una ficción, ¿vale? Pero siempre pues en un corral de comedias, en este trasfondo del siglo de oro. Otro que es un espectáculo de Zetarrilla de Reyes, que es en la época, en el siglo X, después de la batalla de Simancas, entre Abderramán III, el califa magnífico, y los reyes cristianos, que entonces, después del enfrentamiento belicoso, pues vienen a rivalizar de esplendor con aves del norte, aves de Europa y aves de África. Y es un espectáculo de aves y rapaces que flipas. Otro sobre el Cid Campeador, pues con una puesta en escena, pues de hecho nos han dado el premio al mejor espectáculo del mundo el año pasado para el Cid Campeador, porque claro, no solamente lo que contamos, es cómo lo contamos y cómo lo ponemos en escena.
Este es el último cantar, ¿es este?
Efectivamente, el último cantar, evidentemente jugando con el cantar del Mir Cid, pero esta vez es el nuestro cantar, nos hemos inspirado, empapado del cantar del Mir Cid, de las mocedades de Rodrigo, de todo, toda la literatura, toda la tradición, pero luego haciendo una puesta en escena propia.
Y después está Allende, la mar océana.
Sí, Allende la mar océana, pues aquí es un espectáculo con otro concepto. En los demás espectáculos el público se sienta en la grada, pues y flipa por lo que pasa en el escenario. En Allende la mar océana es muy distinto. Es un espectáculo inmersivo. Entonces vamos paseando a través en Santa Fe, en la Rábida primero, en Santa Fe, luego en el puerto de Moguer embarcando y de verdad. Yendo junto con la tripulación a través de las distintas salas de la nave Santa María y sobre todo siguiendo las hazañas, el itinerario de Colón y su tripulación, pues pasando por las peores angustias hasta llegar a la tierra.
Tengo que decirle que hace 3 años estuve en Toledo, es una ciudad maravillosa y no me extraña que hayan ustedes tenido en cuenta pues el atardecer en este espectáculo que nos citaba, que es El Sueño de Toledo, que además obtuvo en 2021 el premio al mejor espectáculo de Europa en los Parks Mania Awards, ¿no? ¿Por qué es tan especial el atardecer en Toledo?
A ver, Toledo es una joya y yo el otro día le decía a una persona de Madrid, decía, pues no os olvidéis nunca que Madrid es un barrio de Toledo. Toledo es la capital histórica, es una ciudad de no solamente que tiene una belleza increíble, sino que también pues ahí están concentradas tantas raíces de la historia de la península que vamos, tiene una legitimidad histórica tremenda, evidentemente estando ahí, además muy cerca de Madrid, quiere decir que de 6 millones de personas, pero muy céntrico también, y vienen, de hecho, gente de toda España e incluso del mundo entero. Y esto, además, como bien lo decías, tiene unos atardeceres, tiene una naturaleza, un campo que es áspero, austero, pero sublime.
Y además creo, Erwan, que ahora mismo están ofreciendo este verano como novedad una entrada de tarde.
Sí, efectivamente, hemos visto que había muchísima gente que por el calor, lo que entendemos, y a la par, no, o sea, se equivocan porque evidentemente en el parque hemos puesto en marcha muchísimas medidas, estoy hablando de juegos de agua, nebulización, etcétera, con lo cual se puede perfectamente pasar el día entero y bien. Hay muchísima gente que por costumbre, digamos, prefiere salir por la tarde y hasta tarde en la noche, ¿no? Entonces, claro, hemos puesto en marcha una entrada de tarde, con lo cual pues hay mucha gente que puede entrar a partir de las 6, quedar, ver algunos espectáculos, no se pueden ver todos, pero algunos sí, de día, y se queda evidentemente para el sueño de Toledo.
¿A qué tipo de público va dirigido? ¿Es un público familiar? ¿A partir de qué edades los niños van a disfrutar en el parque?
Pues la verdad es que te diría todas las edades. Eficiente es familiar en el sentido más amplio de la palabra, que vienen personas mayores, vienen familias, vienen coles, viene mucha gente, y de hecho es un sitio para disfrutar en familia. ¿Por qué? Porque los espectáculos son cortos, el de la noche es más largo, ¿vale? Son 75 minutos, pero cada espectáculo de día pues dura entre 30 y 35 minutos, lo puedes perfectamente aguantar con niños, no da miedo, es súper ameno, y sobre todo es como siempre en la cultura, hay muchas estratas, muchas capas, entonces todo el mundo lo disfruta, porque el que está más, digamos, culto, o el que está más educado, que tiene más recuerdos de sus clases de historia, digamos, pues ve la profundidad del relato histórico, pero muy sencillamente todo el mundo, hasta los niños de 3 años, pueden disfrutar y quedar boquiabierta ante las puestas en escena. Uh-huh.
Pueden disfrutar de la historia, de la naturaleza, que se dan la mano en Puy du Fou, y además lo hacen en este pueblo medieval que es la Puebla Real.
Sí, en la Puebla Real lo que hemos querido hacer es, evidentemente, queremos que sea un viaje a través de la historia, no solamente cada espectáculo, sino toda la experiencia, todo el conjunto del parque. Entonces, claro, cuando tú vas a comer o cuando vas a comprarte un souvenir, no puede romperse la experiencia. Todo tiene que estar tematizado, y la palabra tematizado es fea, es todo que tiene que estar inmerso en la historia, digamos. Entonces, hemos creado 3 poblados históricos. Uno, el más grande, siendo la Puebla Real, un pueblo del siglo XII-XIII, en el que dice la tradición que ha pasado el Cid con su mesnada, y en el que pues se encuentran varios restaurantes, varios puestos y talleres artesanos, que es súper importante para nosotros también transmitir esto. Un maestro espadero, como quedan 2 solamente en Toledo, pues uno de los 2 está aquí en el parque, y es importante que puedan ver la gente cómo se forja una espada de verdad a la antigua.
Pues Erwan de la Bileón, consejero delegado de Puy du Fou, España, muchísimas gracias por estar hoy en Viatge B, en RAC1. Los que no hayan estado nunca en Toledo ya tienen un motivo más para ir, y los que ya estuvimos hace un tiempo, pues un motivo para volver, ¿no?
Así es, hay que volver yo creo cada año a Toledo por sí, pero ahora que está el parque, pues más aún.
Allí nos vemos, Erwan. Buen verano, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Gracias.
I abans d'acabar, us volem explicar que Vueling ha implementat en els seus avions processos de segregació amb l'objectiu de reciclar el 100% dels residus a bord. Des del passat mes de juny, totes les tripulacions de l'aerolínia ja estan segregant el 100% dels residus entre els que són reciclables, és a dir, plàstic, paper i vidre, i els que no. D'aquesta manera, quan les borses són recollides per les empreses proveïdores dels serveis de neteja i tractament de residus, ja estan separades en funció de si es poden reciclar o no. A més, s'evita que residus que sí que es poden reciclar i, per tant, poden tenir una segona vida útil acabin en abocadors. La iniciativa de segregació a bord se suma a unes altres que Vueling ha implantat ja per la gestió de residus, com l'eliminació de plàstics d'un sol ús en el servei de càtering, la reducció de la presència de paper a bord, com a revistes, o el rebut de pagament del servei a bord, que ha passat a ser digital, i també evita l'ús d'envasos que no siguin ni sostenibles ni reciclables, entre altres mesures. En definitiva, Vueling vol que a bord hi hagi elements que generin la menor quantitat de residu i que el residu generat sigui el més sostenible possible. Per dur a terme aquesta iniciativa, l'aerolínia ha renovat tota la flota de carrets a bord que s'utilitzen per la recollida de les escombraries generades durant un vol. Els nous trolleys, actualment s'utilitzen 2 en cada vol, estan dissenyats per facilitar la separació i el reciclatge d'aquests residus. i, a més, cal destacar que són més lleugers, la qual cosa permetrà a l'aerolínia reduir 250 tones de CO2 a l'atmosfera l'any en tota la seva flota. IAG, grup al qual pertany Vueling, s'ha convertit en el primer grup d'aerolínies d'Europa que es compromet a operar el 10% dels seus vols amb combustible d'aviació sostenible l'any 2030. Informació de servei, com sempre, aquí al Viatge B de RAC1.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació. Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Fins aquí el nostre Viatge B d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3:03 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.